persones majors de 45 anys, qualsevol persona que estigui en situació d'atur de llarga durada, que sempre és una dificultat afegida a l'hora de trobar feina, i sobretot també treballar amb allò que diem els col·lectius de risc d'exclusió o persones amb situacions d'especial vulnerabilitat, i per això ho fem a través d'uns ajuts importants a les empreses per fomentar les contractacions de qualitat, és a dir, que contractacions, especialment fomentar la contractació indefinida, que tot i el canvi, diguem-ne, que ha suposat la reforma laboral i que ja estem al voltant d'un 40% de les contractacions que són indefinides, pensem que tenen molt més recorregut, i també impulsant, doncs, que aquestes oportunitats laborals que s'han augmentat molt en aquests darrers temps, les xifres, malgrat aquests augments puntuals, encara continuen sent unes xifres d'atur relativament baixes, perquè faci més no a la ciutat de Barcelona, doncs impulsar, repeteixo, que aquestes oportunitats arribin a aquests col·lectius de risc d'exclusió que tenen aquestes especials dificultats per reincorporar-se al mercat de treball.
Vostè parlava d'ajudes importants a les empreses. En què consisteixen aquestes ajudes?
Doncs aquests ajuts suposen ajuts que van fins als 8.000 euros, per exemple, per contractar una persona d'aquestes de risc d'exclusió. Quan parlem d'aquests col·lectius parlaríem de persones que estan en situació de discapacitat, o persones que són, jo que sé, dones víctimes de maltractament, joves que estan tutelats, gent reclusa, és a dir, qualsevol persona, per exemple, que és atesa des de serveis socials i és reconeguda com a tal, una empresa del territori que contracti aquesta persona a temps complet tindria un ajut de 8.000 euros per una contractació, és a dir, justificació d'una relació laboral mínima de 6 mesos. Mm-hmm. Això s'adapta, diguem-ne, a si fan, doncs, per exemple, una jornada parcial, de mitja jornada, doncs ajudes proporcionals serien 4.000, i pel que fa al col·lectiu de joves, dones o majors de 45, l'empresa del territori que faci una contractació indefinida a temps complet tindria un ajut de 5.000 euros. I les empreses que contractin a persones que estan en situació d'atur de llarga durada, és a dir, portar un any a l'atur, no cal que sigui seguit, que en els darrers 18 mesos no hagi treballat més de 6, una empresa que contracti aquest tipus de persones d'atur de llarga durada tindran uns ajuts de 6.000 euros. O sigui que estem parlant d'unes quantitats importants que, a més, procurem pagar ràpidament. És a dir, que aquest any hem començat un programa més de juny, el mes de juliol pràcticament estàvem pagant, setembre un altre pagament, al desembre ho vam pagar tot, perquè el tema de la liquiditat per a les empreses sabem que és important i és igual d'important la quantitat de l'ajut que el moment en què es paga.
I és molt complicat de demanar? És que al programa moltes vegades hem comentat que per fer tràmits amb les administracions s'han de fer molta paperassa, omplir molts documents. Són complicades de demanar aquestes ajudes? Què cal fer?
Bueno, són ajuts públics i per tant estem sotmesos a una sèrie de penyores, no?, que hem de justificar a tot. Hi ha un aplicatiu, que és el de crear feina, un aplicatiu específic on les empreses informen les seves dades i adjunten la documentació, el contracte que s'ha de fer prèviament, l'alta a la seguretat social de la persona treballadora, papers del representant legal, tot amb un aplicatiu, i després això genera una instància que simplement s'ha de registrar també online en el portal, diguem-ne, de tràmits municipal, que dona dia i hora, és a dir, agafes el turnomàtic de la sol·licitud. Jo crec que el principal tret del programa no és si és complicat o no, que nosaltres ho hem simplificat al màxim, sinó també el suport amb el que consten les empreses. Vale? Una empresa que demana això té al darrere una oficina tècnica de gestió d'aquests ajuts i té en tot moment suport per solventar qualsevol problema. Aquest any han aplicat prop de 300 empreses, l'any passat, és a dir, ja us deia, en aquests exercicis hi ha hagut prop de 1.000 empreses que s'han beneficiat, o sigui que molt complicat no deu ser. I sobretot, la prova d'això és que quan acabem de gestionar els ajuts, que hi ha pues, tot un procés que permet fer recursos, no?, de reclamar possibles, diguem-ne, desacords amb el que no en tenim cap. És a dir, que el tema està clar. Simplement es tracta de veure si la persona que es contracta és elegible i o que s'adapta, no?, és a dir, compleix els requisits del programa, és a dir, que estigui empadronada a Barcelona i que sigui d'algun d'aquests col·lectius, entrar a l'aplicatiu, registrar la informació i la documentació que es demana, agafar, diguem-ne, la instància i registrar-la, i a partir d'aquí nosaltres ja ens posem en marxa. Si falta alguna documentació, que no es preocupin, que li demanem per correu electrònic o li indiquem com la pot penjar l'aplicatiu, i això fa que en 2-3 mesos les empreses ja tenen els ajuts íntegres cobrats, i després hi ha un procés de justificació perquè realment es comprovi que realment hi ha aquesta relació laboral, i fins ara cap problema.
Perfecte. I fins quan es poden presentar aquestes sol·licituds?
Doncs ara sortirem, un cop aprovades les bases definitives del 2023, calculem que cap al mes de març això ja estarà operatiu, i estarà obert el programa fins al novembre. Calculo que fins al dia 3, perquè ens doni temps de pagar-ho tot dintre de l'exercici pressupostari 2023. És a dir, que sortirem ara en aquest primer trimestre de l'any i estarem durant tot l'any fins al novembre recollint les sol·licituds de les empreses que estiguin interessades i que generin ocupació de qualitat, com comentàvem.
Queda clar. Jesús Camas, responsable de Prospecció Empresarial de Barcelona Activa, moltes gràcies per les seves explicacions i bona tarda.
Un plaer, bona tarda.
Adéu-siau.
L'Ajuntament de Barcelona us ha ofert aquest espai.
Des de WhatsApp tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per portar el teu anglès a un altre nivell i menjar-te el món? Per canviar de feina? Per veure sèries en versió original? Per lligar aquest estiu? Are you ready per WhatsApp? Vine a conèixer-nos a les portes obertes el 25 i 26 de gener i descobreix tot el que t'espera. Més info a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea, especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Arriba al Liceu l'estrena mundial de la nova producció de Macbeth de Verdi, amb la creació de Jaume Plensa i les veus de Radmanovski, Schrott i Salsi, del 16 de febrer al 3 de març i també en directe a Liceu Plus Live. Entrades a liceu.cat.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició a RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica. Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
Tots som
més
1.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Quatre de la tarda, 7 minuts, anem a resoldre l'enigma d'avui, on hem tingut una nova teoria al voltant del plantejament del senyor Boigas. Recordem l'enigma relacionat amb la recerca de la vacuna.
Sí, recordem que tal dia com avui, de 1823, va morir Edward Jenner, que va ser el metge que va desenvolupar la...
Per cert, és un nom que m'ha sempre fet molta gràcia.
Ah, sí?
Edward. Tan ridícul el trobo aquest nom. En fi, és igual, són coses meves.
Bé.
Eduard. Jo conec un tal Eduard que, de cognom Biosca, molt ridícul també. No el coneix. Okay. Va, ja passa.
Bé, doncs avui us preguntàvem aquest metge, doncs, en quin col·lectiu es va inspirar o el va inspirar o el va ajudar a desenvolupar la seva recerca per fer aquesta primera vacuna. I us donàvem tres opcions. A, els recol·lectors de cotó. B, les munyidores de vaques. I C, els pastors de cabres. I la resposta correcta és la B, les munyidores de vaques. D'aquí ve també la paraula vacuna. I és molt curiós, perquè hi va desenvolupar la primera vacuna per la varola. Penseu que la varola és el que ha matat més humans al llarg de tota la història. 300 milions d'humans.
Tot pel microxip.
No, cap microxip.
Tot per buscar l'excusa per posar microxip, sí.
Bueno, la varola és la malaltia que, gràcies al treball...
Primer es crea la malaltia, després crea la vacuna i després tens l'excusa pel microxip.
Bueno, és una hipòtesi una mica...
No, i si pensem una miqueta a les coses abans de parlar.
Bé, doncs la qüestió és que les vaques patien una variant de la varola, que es denominava la varola de les vaques, que els provocava erupcions a les mamelles semblants a les que provoca la varola als humans. I llavors, a vegades, les vaques contagiaven aquesta malaltia a les persones que les munyien, que patien com unes erupcions a les mans, però que es recuperaven fàcilment. I el que va veure aquest doctor és que les persones que munyien les vaques, que en general eren dones, doncs que contraien aquesta malaltia lleu, mai desenvolupaven la varona humana.
Fixa't.
O sigui, quedaven, el que es deia, immunitzades. Fixa. Però llavors no se sabia. Pensem que estem parlant de finals del segle XVIII. Bueno, ell va fer tota una sèrie d'experiments que avui cap comitè d'ètica aprovaria, perquè va acabar fent servir un nen de conillet d'Índies per posar-li la verola.
Quantes vides va salvar aquest nen?
Bé, doncs moltes, perquè... bueno, gràcies a això.
Sí, però se'l va encarregar...
No, el van curar, eh? L'únic que sí que li va provocar la verola.
Tentava encarregar-se'l.
El què?
Què diu? És que no vocalitza tampoc. No,
la teta? Quina teta?
No, intentava encarregar-se.
Ah, intentava encarregar-se. No, el que va fer és...
Aquí tens el cap.
Primer li...
No ha dit res d'una teta.
Perdó.
És que no s'ha entès el que ha dit, eh?
Com que no mira, ni un ni l'altre vocalitza.
No vocalitza.
Això sí que
estic... Amb això estic d'acord. No vocalitza ni un ni l'altre. Això que estan fent ràdio.
Bé, les consonants totes, eh? Les poses.
Sí.
Bé, doncs... Clar, vocalitzar bé de la resta, eh? De les vocals. Bé, doncs la qüestió és que hi va fer aquestes proves. Es va confirmar. Va tenir molta gent detractora. Molts detractors que deien que això era anar contra Déu i contra... Que no podia ser. Però bé, al final es va imposar. Es va desenvolupar la vacuna de la verola. Primera malaltia erradicada de l'ésser humà, i recordem, la malaltia més mortal, 300 milions de persones han mort al llarg de la història, i tot gràcies a la feina d'Edward Jenner, doncs ara ja és una malaltia extingida, que ja no existeix. Per això la gent més gran té una marca al braç, no sé si us heu fixat,
sí,
una,
sí.
I en canvi els més joves...
No, porten grans... tatuatges, els joves. Sí. També porten una marca,
però... No, però un altre tipus de marca, que és que ja no es vacuna la verola, perquè com que és una malaltia que ja no existeix, doncs ja no cal.
Ara diu vacunar, que els marquen amb allò, sap allò del foc, com les vaques.
Sí, ara vindrà aquesta moda, no?
Sí, ja ha vingut.
Ah, ja fan.
Al
front, no, per això?
No, veu que suposen allà...
Per doncs favor, ja que s'entretenen amb bé. Qualsevol comentari.
Avui el Dani ha tornat a triomfar perquè, escolta, hem rebut 820 mails,
oh,
820!
També deixa'm dir que això és que fa fred, la gent està a casa i, mira, aprofita per participar. Ja veuràs que a mesura que
s'acosti... Això és que no estan treballant, eh?
A mesura que s'acosti el bon temps, ja veuràs com anirà decreixent aquesta xifra, perquè, clar, la gent tornarà a l'aire lliure.
Veurem.
En tot cas, gràcies a tots els que ens heu enviat, aquests 820 oients que ens heu enviat l'email.
I d'aquests, 756 són correctes. Per tant, Míriam Díaz, bona tarda. Un número de l'1 al 756.
Doncs mira, el 625.
Vinga, avui anirem ràpids.
No, número maco.
Maco.
Típic número que compraries a la loteria i que no et tocaria.
I no toca mai.
És un pas. Sí. Número maco, no toca mai.
No lleven un de maco. Sempre demanes això.
Te'n recordes que hi havia un programa que es deia 625 línies?
Home, i tant.
Era molt maco.
625 línies.
Que parlaven
busca
de la
careta de la
tele.
A mi el que m'agradava... Sí. Sí, 625 línies.
Que no sé si l'havia fet la Mestoy.
La Mestoy i el Plaza.
Sí. Sí,
i un periodista que es deia, crec que José Plaza.
No me'n recordo.
I Alfredo Amestoy.
Sí,
625.
Era molt bonic, molt entretingut.
I per què m'he d'en recordar d'això ara?
Perquè és una maravilla.
Però vull dir, què aporta?
Que és casualitat que la Míriam hagi dit aquest número, perquè resulta que hi havia un programa de tele, eh? Que se'n deia.
Sí, però no, és que la Míriam ha dit 525.
No, 625.
625.
Ah, 625.
Sí.
Ah, per tant...
T'has estat tu, necessites treure't un tape.
Sí, perquè ara no tinc otorrino. El meu es va jubilar, el doctor Montserrat, i ara estic orfe d'otorrino.
Això és una metxilla, és que no te veo, eh? Perquè ets l'abuelo que no veu.
Vinga, ja tenim el nom del guanyador, és el Sergi Blanco, diu bona tarda. Aquesta és la música, eh? La sintonia.
Preciós.
Se sent bé, eh?
A veure si podem avançar una miqueta.
No, escolta, pensava que la volien escoltar.
No, ja està. Vull dir,
de vegades
ja,
en renyes, no? Contra qui sembla música.
Tot el que és de la nostra època està atrotinat, eh? Això és molt trist, eh?
Bueno, és el mirall de com estem nosaltres,
no, atrotinats. Està perfecte.
Ja hem dit el nom del guanyador, Sergi Blanco. Diu bona tarda, la resposta d'avui és la B. Sergi Blanco, de Badalona. Salutacions, equip, i gràcies.
Gràcies. Per cert, que vaig estar ahir al vespre a Ràdio...
Molins de Rei.
Gràcies, senyor Vicenç Martí. Ràdio Molins de Rei. Vaig estar amb els de la Riota i ho filmen, posen tot de càmeres i tal.
Com va anar?
Bueno, va anar que vaig començar a veure per les càmeres i vaig dir, hòstia, sí que estic malament. O sigui...
Calvo, canós...
Però a veure, tu...
Dir, hòstia, estic molt atrotinat.
Però tu no mires al mirall al matí? O sigui, et vas veure les cames
no,
pitjor
que el mirall? No, el meu mirall m'enganya. O sigui,
ojo, que la Keila no ha dit no estàs atrotinat.
No,
ha dit...
tu no et veus al mirall, no. M'està confirmant.
Sí, sí, no, jo
Què li dic? Res millor que parlar amb Marta Keila, perquè d'aquí aneu directament al tramvia,
no
al tramvia d'aquí que
no,
corre.
És que no ho vas entendre.
No, sí, és que ho has fet fatal. O sigui, no animis, o sigui, no vagis mai a ningú a animar-lo i
no,
a dir-li...
No, no, no.
Doncs jo animo molt.
Doncs, bueno, al teu voltant està ple de cadàvers.
La gent em diu que sóc quasi una psicòloga, em diuen.
Sí.
Animo
quasi,
molt.
Tu quan animes... Pujo la... Sí, sí. La Keila, quan anima tant, Sancho d'Àvila tremola. Hòstia, ens en vindran 7 de cop.
Sí, no, no era per això, però vaja.
Bueno, dit això, sí, em vaig veure per davant, per darrere, amb tot de càmeres, doncs, hòstia, no, i el panorama és dantesc.
Demà, un apunt, demà, la bombeta, parlem d'electricitat, la bombeta, podríem dir Marcelí, perquè és la bombeta més longeva de la història, eh? Demà,
sí, això va dir, això va dir,
no dugueu pista. Home, no. Home,
una que no es fonia mai. Ja ho sabem.
Home, què sabeu? Bueno.
Que no es fonia, que la primera bombeta no es fonia.
Sí, està un par de bombers.
Tenim un bombero.
No, però ara ja tenia, ara que... Que serà l'enigma de demà.
Sí, és que vas amb uns enigmes. Enigmes
que tothom coneix.
Sí. No, que tothom coneix, no?
Escolta,
però si n'hem parlat... Si...
Li heu aixafat a l'enigma de demà.
Sí, perdoni un moment.
Sí. No. Senyor. Sou uns bocamolls.
Perdoni un segon.
Aquí pensi que s'ha fet una creativitat,
aquest
perquè
enigma,
tot això es prepara.
Aquest enigma, n'hem parlat 750
sí,
vegades.
Més perdona, aquest enigma que el Napeu.
Tot el que expliquem aquí n'hem parlat 750.
No.
De les vacunes i com es fan. No. Està tot explicat 500. Bueno, ara hem de canviar l'enigma de demà, no? Ara, no?
Bueno, perquè treballis una mica tampoc passa res. Sí. A veure.
Ara.
Abans de la setmana vinent.
Bueno, busca un enigma, per exemple, de carros de combate, va. Que ara que està tot el dia...
Sí, de tancs.
De tancs. Tot el dia estem parlant dels Leopard. Algun enigma de tancs, va.
Vinga, i parlant dels enigmes, una hipòtesi a per què ahir i avui hi ha hagut tanta participació, ens la dona el Xavier Torruella, que diu: pot ser que ahir i avui hi hagi més gent participant a l'enigma perquè mestres i metges estan de vaga?
Els mestres en saben.
Potser és clar, aquesta gent està escoltant el programa quan normalment està treballant.
Justa.
I això ha fet augmentar la... Si demà baixa, és que són metges i mestres.
Val, demà. Bueno, demà no, demà baixarà perquè demà és divendres. Mm. Demà és un dia on decreix ja...
Dilluns.
Divendres, siguem sincers, no caldria que féssim el programa.
Bueno, molta gent
la gent que ens escolta el cotxe...
Però el programa decreix molt. Les audiències que tenim del divendres...
Sí. I el públic que ve aquí.
Puta mierda generalitzada.
Podríem passar el públic a dijous i divendres que vingui el Bundó, sempre ho he dit.
Sí.
Que faci matí tarda, que...
Li agrada, eh?
Primer, que és del perfil Basté, que no li ve d'una hora.
Gràcies.
Perquè fa 7 hores al Bundó, el dissabte, i 7 hores al diumenge. Sí. No li ve d'una hora. Ell fot... Vinga, dale. I et diré més, quan hi ha programes especials o passa alguna cosa, ell fa la tarda, home, també. A veure si no li vindria de gust fer la tarda del divendres.
I tant. A bodes el convida.
I després et dic una cosa. Cobra per 7 dies...
I només en fa 2.
Només en fa 2. Vull dir que... Jo és una proposta que tornaré a traslladar a la direcció de
RAC1. Tu només treballes les 4 hores.
És que jo només treballo les 4 hores. La resta la fa amb l'equip, perquè penso que tinc un equip tan gran. No foto res. Bueno,
doncs va, anem a buscar un enigma.
Vinga, va, espavila. Va, xaval.
Ai, pobret.
Vinga.
Ai, pobret.
Vinga.
Espavilaros, tio.
Ara, gràcies, mago. Espavilaros.
Tio.
Els que s'han espavilat de cop són els d'Esquerra Republicana, perquè, clar, no tenien pressupostos i sembla que...
I els tenen ara?
Bueno, no ho sabem.
Mira, d'aquí una estona destaparem la incògnita. De moment és Pere Aragonès que posa pressió al PSC després que Esquerra ha votat a favor del quart cinturó al Parlament, això sí, amb el nas tapat, perquè ells hi estaven en contra, però era una de les condicions dels socialistes per donar suport a aquests comptes. El president diu que el PSC ja no té cap excusa.
Crec que no seria responsable. Per tant, hi havia unes condicions, nosaltres ens hem mogut per complir aquestes condicions, i ara el que cal és, doncs, acordejar, i per tant la decisió correspon, en aquest cas, al PSC, que és qui havia formulat, doncs, la negociació en aquests termes.
El president assumeix el cost que pot tenir pels republicans contradir-se amb la seva posició històrica sobre la B40 entre Terrassa i Sabadell.
Assumim que cal arribar a acords i que cal cedir des de totes les posicions si hi ha un bé superior. I aquests són els recursos que la ciutadania necessita. Assumeixo, doncs, la contradicció, el cost i el desgast polític personal que suposa haver de prendre decisions per fer avançar el país. Aquest és el preu de servir la ciutadania, és l'únic equilibri possible per sortir del bloqueig i continuar avançant.
Però una cosa, puc dir una cosa?
Sí, no para de dir-ne.
No, aviam. Com us explicaré perquè ho entengueu el que vull dir? Quan veuran ja la llum i quan decidiran asfaltar tot el món?
Com?
Que asfaltin tot el món ja d'una vegada, que ja està. Mira, això em recorda, saps aquella gent que està de règim i dius, que vols pastís? I no, una miqueta. No, més prim. No. I després se foten de prim. Després vol repetir, sí, però més prim que el d'abans. Més prim. I al final es foten mig pastís. Sí. Això és igual. Asfalta-ho tot ja, home.
L'autopista aquesta, només un carril, no sé què, no facis més.
Al final, què passa? Que se n'asfalta una més, cada vegada més, sí o no? Sí, pues asfalta-ho tot ja d'una vegada, collons! Tant. És com acabarà tot. Asfalta-ho tot i tot seran solucions. Tot seran avantatges.
Sí, però hi ha els boscos,
no hi haurà incendis, Ara. Tindrem llenya per l'hivern, no hi haurà incendis a l'estiu i tindrem un munt de llenya, perquè ara haurem de tallar tot. No hi haurà cues, s'ha acabat amb les cues. Us agraden les cues a vosaltres?
No us agraden les cues. I els animals que viuen al medi natural. Els animals?
No us agraden les cues. Tu ets un animal?
Sí.
Que es preocupin ells per ells.
Com a animals, tots.
Tens animals que després el tens a casa un gos i et dispara amb l'escopeta, com vam explicar vostè ahir.
Exacte. Aparcament. Hi haurà aparcament per tothom.
Ma.
Sí o no?
Sí, sí.
Pàrquings. Tothom podrà aparcar.
Ja, sí.
Ara s'acabaran aquests pàrquings que són aquestes planes que són de sorra, que tot
sí.
Queda tot ple de pols.
Brut,
el
sí,
allà
sí.
Que guarda el cotxe, te guarda el cotxe i me pagues algo.
El gorrites.
Sí, el gorrites aquest. Això també t'estalvies.
Home, i tant.
És que els ports senglars. S'acabava els ports senglars. Hi ha molts accidents per portar els ports senglars. Els ports senglars no saben on menjar. No saben com acaben bé, sí o no? No saben com acaben.
I si està tot asfaltat, on plantem els cultius, els vegetals, les hortalisses...
Això ho fan amb pastilles,
ara. Les vies dels
presos. Els parts urbans, home, aquests que fan això que fan aquests...
Els horts urbans es refereixen.
Sí, els horts. Que fas com una...
Molt pràctic.
Un rectangle, ara, allò per la... No dic per generar menjar per tot una ciutat, com per exemple Barcelona, veig una mica...
Això fa el mateix.
I rajoles, i pel mar, tot en rajolat.
Gracite. Sí, allò de la piscina, aquelles rajoletes petites de la piscina.
Perquè la sorra de la platja...
Molesta moltíssim, tot en rajolat fins allà, i un desaigua, quan vulguis, si puja al nivell del mar, treus una mica el desaigua, pum, baixes i està.
Això a Venècia, no?
Clar,
quan s'inunda Venècia...
Sí.
Bueno, però és el tap.
Amb el canvi climàtic pujarà. El canvi climàtic. Ui, quin problema. Collons, fot un desaigua. Si no fots la piscina, foto allà al mar, al lloc més fondo, i ja està.
És que també la gent no... És que no
un esquí, i un esquímer, per la contaminació.
Claro.
Esquímer gros, això sí.
Per netejar.
És que tot té la seva solució. I estem a
la gent s'ofega
sufocats.
La gent s'ofega amb un gat d'aigua. Sí, bé, el PSC, que tot això ha de convocar aquesta tarda una roda de premsa per explicar si aprova o no els pressupostos amb aquest gest d'Esquerra Republicana.
Exacte, serà Salvador Illa qui comparegui d'aquí 7 minuts o 4:45 està previst al Parlament.
Sí.
Allà hi tenim, esperant-lo, l'Adrià Santasusagna.
Adrià, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Què tal?
Bé, mira...
Tot apunta que sí, que hi haurà pressupostos o hi pot haver un gir d'última hora?
A veure, el que sortirà a dir Salvador Illa no dirà ni que hi ha pressupostos ni que no n'hi ha. És a dir, no explicarà la seva decisió. Bàsicament, el que vindrà a dir és que agraeixen aquest gest d'Esquerra d'apostar ara per la B40, però que hi ha altres temes que s'han de seguir negociant i que, per tant, es tendrà la mà a trobar-se les properes hores amb Esquerra per veure si hi ha la possibilitat d'arribar a una acord. Això és el que passarà ara.
Ja. Bueno, doncs estarem esperant a veure que si es confirma el que dius. Explica'ns una mica això de la B40, Adrià, que
sí.
És tal galimaties que anem a explicar-ho
sí,
bé.
Sí, costa molt que la perquè, gent entengui bueno, què és clar, el que està passant.
És que també els mitjans, com que no expliquem res, donem tot per fet. A veure, avui li hem demanat a l'Adrià Santa Susana que ens expliqui què és exactament el que s'aprova avui i què és, a quin tram estem parlant, el de la B40.
Sí, és a dir, el que s'ha aprovat avui al Parlament és una moció, que una moció no deixa de ser una declaració de voluntats o una petició que fa el Parlament al govern. És a dir, avui el que s'ha aprovat és que el Parlament demana al govern que en aquest primer trimestre es tanqui un acord per fer el tram de la B40 que uneix Terrassa amb Sabadell i Castellà del Vallès. I anem a pams. És a dir, què és això de la Ronda Nord, la B40 o Quart Cinturó? Això són sinònims, és a dir, és el mateix, la Ronda Nord, la B40 i el Quart Cinturó.
Aquestes tres rutes són les mateixes.
Estem parlant del mateix.
Val.
El que volia el PSC per aprovar els pressupostos és un tram que uneix Terrassa amb Sabadell. Ara mateix, per anar de Terrassa a Sabadell o de Sabadell a Terrassa, s'ha d'agafar la C58 que va per sota. I qui vingui dels polígons de Castellà del Vallès, que allà hi ha moltes empreses i molts polígons industrials, el que han de fer és baixar per una carretera, entrar a dins de Sabadell, fer tota la Gran Via de Sabadell, és a dir, creuar tota la ciutat i anar a buscar la C58 per tornar després pujar cap a Terrassa. Després, aquest tram de la B40 que no està fet, el que fa és anar per dalt de les ciutats, unir Terrassa amb Sabadell i aquesta carretera que ve de Castellà del Vallès. Per tant, tot el que són els camions de mercaderies i la gent que ve de la zona de Castellà del Vallès, no faria falta que entressin a dins de Sabadell per anar a Terrassa, sinó que hi podrien anar directament. Què passa? Que entre aquest tram de la zona nord, entre Terrassa i Sabadell, doncs hi ha boscos, hi ha camps, etc, etc, que és una part que Esquerra no volia tocar. I el que deien, el que deia Esquerra era que sí, es podia unir directament Castellà del Vallès amb la C58, amb una carretera petita, no feia falta fer tota aquesta construcció de la B40. Què ha passat al final? Doncs que el PSC ha insistit tant per fer aquest tram entre Terrassa i Sabadell que Esquerra s'ho ha hagut de menjar, el gripau, diguéssim, per intentar doncs, que hi hagi pressupostos.
Però això, disculpa, aquesta carretera no depèn de l'Estat?
Sí, què passa? Que hi ha aquest mecanisme nou que s'està volent fer ara, que és que l'Estat passa els diners a la Generalitat i la Generalitat utilitza aquests diners i fa les obres. És a dir, que la Generalitat sí que tindria una part important en el que és l'execució i fer aquesta part de la Ronda Nord.
Aquest, però, és només un tram pendent d'aquest quart cinturó, que és la carretera que ens està explicant l'Adrià Santa Susana, sí. Un exemple de la deixadesa de l'administració, en aquest cas central, perquè estem parlant, Adrià, d'una carretera que ja tenia al cap Porcioles als anys 50.
Sí. Vull dir, fa molts anys, que més de 60 anys que s'està projectant aquesta carretera, que era l'autovia orbital de Barcelona, que el que volia fer era connectar l'AP7 des del Maresme, diguéssim, des de Mataró fins a la part sud de l'AP7 sense passar per Barcelona, és a dir, que unís tota la part de Anoia, Penedès, Baix Llobregat, els Vallesos, etc, sense haver de passar per Barcelona. I s'ha anat fent a trams, diguéssim. Ara mateix sí que hi ha un tram fet, que és el tram que hi ha des de Mataró a Granollers, que aquesta part de la B40 la coneixem com la C60, aquesta part està feta, i també hi ha uns trams petits que estan fets cap a l'altra banda, és a dir, d'Olesa a Brera i de Viladecavalls a Terrassa. Però falta els trams més grossos d'aquesta obra, que és unir Abrera i Viladecavalls, Terrassa i Sabadell, i Sabadell i Granollers. Que totes aquestes parts estan en fase d'estudi, o de projecció d'estudi.
Val, per tant, uns trams fets i uns altres no.
Exacte, però l'únic que els importa a tots és el que comentàvem de Terrassa i Sabadell. La resta és igual.
Però per què aquesta falera de... Vull dir, bueno, perquè quan dius això, per què els importa tant Terrassa, Sabadell, i dius que la resta els importa poc? Per què?
Bueno, perquè
a qui li interessa?
Els interessen a tots, bàsicament, perquè d'aquí pocs mesos hi ha unes eleccions municipals i tota la part del Vallès és una zona
perquè
que...
Perquè ara el que estic pensant fa estona, però que no serà així, els alcaldes de Terrassa i Sabadell no seran socialistes.
Bueno, el de Sabadell, no. El de Sabadell sí, és la Marta Ferrés, que és alcaldessa socialista, i el de Terrassa és exsocialista, que és el Jordi Ballart, però que també està a favor d'aquesta B40. Sí. Sí, sí,
per que tant, hi ha hagut una pressió aquí d'acabar aquesta obra.
Sí, i a tots els alcaldes socialistes del Vallès que volen que es faci aquesta Ronda Nord, en canvi, a tots els alcaldes d'Esquerra que porten fent campanya a temps perquè no es faci aquesta infraestructura. O sigui, pensem que el nou conseller de Territori, el Juli Fernández, va ser alcalde de Sabadell i era un dels que anava a les manifestacions en contra de que es fes la B40. I ara s'ha hagut d'empassar aquest gripau d'acceptar-la. Vull dir, aquí, aquí hi ha tot un joc d'intentar guanyar la zona del Vallès entre el PSC i Esquerra, i aquesta infraestructura doncs hi juga un paper clau perquè ho podran treure en campanya.
I hi ha enquestes de què hi diu la població respecte a aquestes infraestructures o no ens consten? No tenim unes enquestes de si la gent està a favor?
Enquestes, allò que diguis bones, no. Perquè evidentment hi ha doncs, el PSC que diu tots els nostres alcaldes de la zona hi ha consens al territori per fer-la, i després et surt Esquerra dient però totes les manifestacions que s'han fet en contra de la B40 demostren que la gent no vol aquesta infraestructura.
Però això, tant que estem, tant que ens agrada fer consultes, perquè no s'ha fet una consulta sobre aquesta infraestructura.
Sí, tant. Podria haver fet perfectament.
Doncs, bueno, esperant a veure què diu el PSC al voltant
d'aquests...
Sí.
Sobre això que estem comentant, que és el Jordi Bernadí, que diu, hi ha un tram que va de Martorell a Terrassa que fa 15 anys que està parada. Està tot fet. Només queden 4 retalls per acabar. Es pot veure pel Google Maps. Fa 15 anys que treballa a Terrassa i estan parades sense data d'acabament. Una vergonya.
Però ara, gràcies al PSC, això s'arreglarà i podrà anar com si fos un escalèctric. I en canvi, els altres no volien.
Bé, tan bon punt tinguem notícies de Salvador Illa, ens ho fa saber.
Perfecte.
Gràcies, Adrià, bona tarda.
Fins ara, bona tarda.
A tot això, avui tenim data perquè les mascaretes deixin de ser obligatòries al transport públic, tot i que, segons el Josep Corbella, era una qüestió voluntària de portar mascareta al transport públic.
Sí, serà el 7 de febrer, per tant, a partir del 8 ja no caldrà obligatòriament portar-les al metro, a l'autobús o al ferrocarril, per exemple, o al tram. Com va avançar ahir Fernando Simón, la decisió era imminent perquè es dona la pandèmia per totalment estabilitzada a l'estat espanyol. Això sí, es mantindran les mascaretes a les farmàcies i tots els centres assistencials de salut, CAPs i hospitals, ho ha confirmat la ministra de Salut, Carolina Darias, aquest migdia.
Actualmente tenemos una situación del punto de vista epidemiológico muy estable con todos los indicadores que nos marcan esta evolución. Por tanto, en función de la propuesta que ya ha hecho la ponencia de alerta, quiero informarles que el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarillas en los transportes públicos.
Sembla que estigui en un vol transoceànic, aquesta ministra, amb aquest document sonor. Senyora Carmen Cabeza, secretària general de Salut, bona tarda.
Bona tarda. A mi només m'agradaria donar les gràcies a tota la gent que ha fet possible la implantació de les mascaretes al transport públic. Que tant servei han fet per evitar els contagis de Covid durant tot aquest temps. No me vull deixar ningú.
La Josefa Pérez, la Conxita Barbeta, la Idoia, la Lourdes Carrés, la Sofia, la Coral, la Mar, la Montse, la Laia, el Xavier, la Mònica, la Irene, el Jacobo, l'Anabel, la Mercè, l'Anna, el Ivan, l'Anna també, la Rosa, la Sara, el Pol, la Yolanda, l'Ariadna, el Jaume, la Marta, l'Ignasi, la Laia, el Guillem, l'Elisabet, la Laura, la Eva, el José, la Paula, la Marga, la Núria, el Xavier, la Tere, tot l'equip del CISAP, el Dani, la Clara, l'Àlex, la Júlia, el Julià, perdó, el Tomàs, la Maria Antònia, la Magda, el Toni.
Sí, a tu també, Toni. I també agrair a l'epidemiòleg italià Aitor Tellini, a la doctora Rosa Melano, a l'epidemiòloga Elena Nito, al doctor Kerrika Berga, també al catedràtic Benito Camelo, a los investigadors Jorge Nitales i Leandro Gado, a la catedràtica El Vaginón, al senyor Aitor Niquete, a la senyora Anna Botieso, i com no, al doctor Matías Queroso, a la infermera Susana Oria, a l'auxiliar El Gargajo, a l'epidemiòleg qué rica pizza. A los seus ayudas, la doctora Débora Melo, al doctor Marioneta, Dolores Delano, Perejil, Héctor Tuga y en carnavales. Moltes gracias a tothom. Y ahora que ya no serán obligatorias las mascaretas, sigo que la gent las portará más que mai, només para portar la contraria. Gracias a tothom.
Gracias, senyora Cabedas. Un aplaudiment per tots els que s'han abocat protegir-nos de la Covid-19. Sí. I parlant de sanitat, senyora Cabezas, avui, segona jornada de vaga, uns 5.000 metges han tornat a sortir al carrer en aquest segon dia.
Sí, ahir van ser uns 10.000, avui la meitat, segons la Urbana. Barcelona han anat fins al Parlament en manifestació per denunciar la sobrecàrrega de feina i la falta de professionals. Membres del PSC, Junts, els Comuns i la CUP, doncs, s'han acostat per parlar amb ells. El president del Sindicat de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, diu que estan disposats a seure a qualsevol taula per repensar el model, però que la situació dels metges, ha dit, no pot esperar.
S'ha de seure amb els representants legítims dels facultatius i facultatives d'aquest país i aportar solucions específiques pel col·lectiu. Les solucions generals també les treballarem. Estarem asseguts a qualsevol taula que es parli de sanitat perquè tenim la possibilitat, tenim el coneixement, hem de ser-hi i podem aportar solucions. Però ara el conflicte està amb els metges.
Pel que fa al seguiment, el departament diu que l'han secundat un 30% dels treballadors, el sindicat diu que un 70%, i pel que fa al segon dia de vaga de mestres, el departament diu que hi ha hagut només un 5,5% de seguiment, USTEC parla d'un 15%. Els sindicats no descarten més mobilitzacions si el departament no fa moviments els propers dies per recuperar les negociacions.
Si les dades te les dona el departament, jo crec que pot arribar a l'extrem, perquè no se'ls hi cauran els anells de dir-te que hi ha hagut més metges que mai. No, zero. Que hi ha hagut un increment del 12% de metges que han vingut de Mart a cobrir. Han vingut molts més metges dels que són habituals. Segons dades del departament, hi ha hagut el 13 o 15% més de metges que un dia normal, amb moltes ganes de treballar i que han vingut d'arreu del món.
Fora bromes, que això no és per broma, que veig que estàs molt de brometa avui. Fuixeta,
avui no.
Del temps de la brometa, fuixeta. És un tema seriós. Hi ha tres vagues de tres col·lectius que ho estan passant malament, que tenen una solució davant dels seus propis ulls i no la veuen.
O no la volen veure.
No la volen veure, perquè jo sí que la veig i ara els hi diré.
Digue'ls.
I que aquesta solucionarà tots aquests problemes, les tres vagues de cop. Aviam, quins són els problemes? Falten professors, falten metges, sobren taxis. Doncs collons, ja tens la solució.
Ah, sí, quina és?
Home, agafes els taxistes, que n'hi ha massa, perquè ara entren els altres,
els BTCs.
Els BTCs i tal. Entre uns que s'esbarallen, i es veu que n'hi ha prou mercat per tots. Per tant, sobren. Que es passin a metges, que facin de metges o facin de taxistes. No és tan difícil, si és posar-s'hi, si és tenir voluntat.
I tant.
Jo, mira, jo faig de metge. Si fas de metge, perquè no pot fer un taxista.
I tant.
Està, jo faig de metge. Mira, aquest matí he anat.
Metge amateur, deixa'm.
Sí, amateur, és igual. Mira, encara millor per ells, perquè no cobro.
Ara.
A vegades robo, aviam, si un pacient mor, veiem la cartera aquella, ja no la fa servir, oi? Això també.
És boníssim.
Aquest matí avui he tingut un altre èxit, d'això de la medicina.
Atenció.
Aquest matí ha vingut un apendicitis.
Ha tingut un cas d'apendicitis.
Sí, ha vingut un apendicitis que estava fotut i tal. He obert. Escolta, tot apretat. És una mentida. Quants òrgans en poc espai, eh? Que es toquen uns amb els altres.
Sí.
I començar, li té l'apendicitis i té també la melsa, el ronyó.
Li ha tret?
Un ronyó. Dos d'iguals. Dos ronyons allà. Sí. Després, un dels pulmons també, que n'hi ha un altre també.
Però quina barbaritat és aquest?
Era com un mirall, o sigui, saps? Que
com? L'ha
baixat
duplicat. Amb un ronyó i un
tot
pulmó.
Ho tenia tot
sense
duplicat.
Melsa?
Sí.
Sí, però perdoni, que ho tingui tot, que ho tingui tot, sí, dic, però
a veure.
Que ho tingui tot duplicat, sí. És normal, eh?
Sí.
L'ésser humà té dos ronyons i dos...
És que l'ésser humà encara està per evolucionar, ja té molts defectes. Jo ho he vist de seguida.
I aquell budell tan llarg...
És que no entenc com el tio que va crear tot això no va veure. Jo he obert i dic, hòstia, primer, massa apretat, s'han de treure òrgans d'aquí. Que hagi més espai. I tot llefiscós. He agafat un drap sec. Després em diuen a mi que la tinc la cuina bruta, però collons, allò està tot brut, eh? I l'he deixat brillant, allò.
Molt bé.
I més espai. Després, el que era superllarg, els intestins...
Allò al budell, sí.
Va. Em dirà que també els ha retallat.
Home, conducte correcte, aviam. Claro. És que no cal donar tantes voltes. Va fent unes curves, que ha de ser perillós i tot allò, la curva aquella.
Però escolti's, que això té una funció, que tingui aquesta llargària.
Ha quedat el tio lleuger, ha pres... El sobrepès és un problema de salut, el sobrepès, ho sabies?
Sí.
Ha perdut 5 quilos, aquell home. 5 quilos ben bons, en un moment, eh? I s'ha anat lleuger com una, com una ploma.
I a sobre se n'ha anat a casa?
Sí, s'ha anat a casa content. Bueno, semblava. Bueno, no semblava gaire, però bueno, jo crec que ho estava.
Bé, acabarem parlant de... Del, no sé si ja podem parlar de atemptat terrorista o no, ara ens ho explicarà Míriam Díaz, del que va passar ahir al vespre a Al Jazeera. Quines informacions tenim al respecte?
De moment el govern descarta que sigui una cèl·lula jihadista qui està darrere d'aquest atac. Només hi ha aquest jove de 25 anys doncs, que està detingut. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que tot apunta que el detingut va actuar sol.
Las investigaciones se están desarrollando de una forma rápida y como procede, como fue la detención del supuesto autor de los hechos. En el día de hoy ha tenido lugar una diligencia de entrada y registro en la vivienda ocupada por el supuesto autor y cuyo desarrollo podrá determinar, evidentemente, la naturaleza de los hechos, su naturaleza terrorista o cualquier otra.
Mira, jo t'explico. Vols que parlem d'aquest tema? Parlem d'aquest tema. Vols que t'expliqui o vols que acabem la notícia?
Que és un llop solitari, no?
Bueno, mira, el cas d'Al Jazeera, mira, és que jo t'explico perquè realment és que es nota que aquí bli, 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 bla, 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 i no us entereu de res, no teniu ni idea.
Tot és bla, 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 bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Exactament. L'any 2015 ja ens vam trobar clarament en el mateix cas. Davant d'un cas, com deies tu, Míriam, d'un llop solitari deprimit. És normal, jota, un home que viu al Algeciras, fa fred, ai, que malament s'està aquí, se fa fosc aviat, el supertancadora, no hi ha res a fer al Algeciras i s'acaba deprimint. Això passa aquí, passa als Estats Units i passa a tot arreu. Jo te lo explico.
Escolta, aquí, el principal problema que tenim en aquest país i en tots, i sobretot en Estats Units que hi ha armes, és el llop solitari. És una persona que té problemes de depressió, que té problemes de no acceptació, clar. O vés a saber què, té, què problemes
jo
té,
que té.
I de cop i volta, allà perquè tenen armes, aquí menys, t'agafa i te mata a 12-14. Des d'aquesta perspectiva, això, Gemma, és dificilíssim, per no dir que impossible, d'obviar. Perquè com
no coneixes mateix,
a la gent que està deprimida i com aquesta gent deprimida que fa un atemptat. Escolta, si tu, si tu comptes en Estats Units,
però
els que fan
els llocs solitaris
nord-americans, dels que fan els jihadistes, la diferència és abismal, dos minuts, llocs solitaris.
Però bueno, escolta, que si el llop solitari al final acaba fent un atemptat, escolta, no passa res perquè com que és una persona que no és professional, és molt petó si l'enganxa.
Si parles amb qualsevol persona de la policia, et dirà que moltes... Espera, que moltes vegades cometen tants errors al fer la seva feina delictiva que realment deixen tantes empremtes i moltes vegades, fins i tot amb les informacions que tenen, saben perfectament que ho poden fer, que aquesta sensació de que es pot passar algun, que el condolent en qualsevol moment, que teòricament existeix, després, per com són, realment es redueix.
No passa res, no passa res, no passa res. Mira, jo t'explico. Els jocs solitaris són més patosos que Steve Urkel. I escolta, no cal tenir cap por, eh? Perquè n'hi ha molt més risc que t'envesteixi un jabalí o un patinet que no pas que t'ataqui un joc solitari reprimit.
Però Jordi, que tens més possibilitats de morir en un accident de trànsit que ets això. I dins de la por hi ha un component de la por que és absolutament psicològic i un altre component de la por que és objectiu. En aquest moment el component psicològic està molt per sobre del component objectiu.
I ja està, i si teniu por que facin hipnosi, que escolta, que...
Bé, 3 minuts, arribarem a 3 quarts de 5, que tot això està compareixent Salvador Illa, i senyor Illa, de moment el podem escoltar, però de moment no dona llum verda als pressupostos.
No, per tant, continuo. Meus companys del grup parlamentari i dels meus companys de comissió...
Adrià Santa Susana, bona tarda.
Hola, bona tarda. De fet, ha dit el que comentàvem. Diu que s'ha fet un pas molt important per aprovar els pressupostos, però que ara no hi ha acord i que diu que a partir de dilluns reprendran les negociacions amb el govern.
Molt bé, Adrià, doncs aquest és el titular a hores d'ara. Gràcies. Un minut i mig de pausa i tornem i ens n'anem amb el Marc Serra fins a Viladamuls.
al Pla de l'Estany.
No ens ho acabarem. Vols quedar-te, Míriam? Estàs convidada.
És preciós.
Versió RAC 1.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 28 i descobreix els graus en arquitectura, arts i animació, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Viu real. Be you.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara en l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 93 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC 1. Aquest divendres l'Espanyol juga a RAC 1. A les 9 de la nit, Almeria Espanyol, última jornada de la primera volta. Viu el partit a RAC1 amb Edu de Batlle, Joan Caní i Dani Solsona. Els blanquiblaus busquen la tercera victòria consecutiva a la Lliga contra l'equip de Rubi. Aquest divendres a les 9, Almeria Espanyol. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Au. RAC1. Tots som 1. Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Aquest diumenge de 3 a 4 de la tarda a RAC1 amb Esther Muñoz.
Aquest diumenge, 29 de gener, a les 3 i 3 de la tarda, farem un viatge solidari. Us portarem al Senegal. Veniu?
A RAC1. Tots som 1.
RAC1 Podcast.
Ja és aquí la segona temporada de l'Escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Torna el Rose Battle de RAC1 amb 5 nous combats. Joan Maria Pou i Laia Coll.
Ella diu que fa curses i que està molt en forma. El rei emèrit sense crosses.
Jo almenys les curses les vaig a córrer i no les narro des de la línia de meta.
Míriam Díaz i el senyor Buigas, Edu de Batlle i Adrià Santasusagna.
Política catalana. M'agrada donar bones notícies, lladre.
Mar Serra i Rocco Stenhauser, Mireia Giró i Marta Bosch.
El meu germà em fa ombra, és veritat. Ningú sap qui sóc. El meu DNI posa la germana de Marc Giró.
I un jurat de luxe per decidir el guanyador. L'Escorxador, segona temporada. Que comenci el combat. Escolta a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Dotze minuts i arribarem a les 5 abans d'entrar en matèria amb el Marc Serra. Una recomanació habitual del senyor Santa Susana.
Sí, Solideo, sí. Avui que ha sortit el sol, que ja no hi ha aquella cosa, bueno, ja fa dos dies, però avui més que mai, és moment de posar-se placa.
Exactament, senyor Santa Susana, per una vegada li haig de donar raó, sí. Perquè el que hem de fer és cuidar el planeta. I a més ara que la factura de la llum està pels núvols, doncs és una solució perfecta. Solideo és l'empresa de renovables de Catalunya i ells us ofereixen la millor solució de plaques fotovoltaiques per casa vostra, tant si viviu en un pis com en una casa. En tots casos, us poden instal·lar les plaques. El que fareu, si feu aquest pas, és estalviar en la vostra factura de la llum, generant la vostra pròpia energia. Ara més que mai, Solideo, ho heu de fer.
Sí.
El que fes verí, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre-ho.
Bé, teníem previst parlar de Vilademuls, sí. És aquest, home, aquest poble on avui, per exemple, està notícia, perquè hi ha tot un... Han començat a... O sigui, la notícia és que serren uns arbres, alguns, alguns vandàlics...
No se sap ben bé si és un o diversos... el que fan és caure, fer caure els arbres...
Jesús. Damunt, els aserren...
Sí, i fer-los caure damunt d'instal·lacions municipals. De moment han caigut damunt, han caigut diversos arbres, han caigut damunt del cementiri... Oh. Sí. I han caigut damunt d'un del dipòsit, d'un dels dipòsits d'aigua que té aquest poble.
Oh,
i la situació, evidentment, ha generat molta alerta entre els veïns. Sembla l'argument d'una pel·lícula de terror, però és ben real. Estem parlant de Vilademuls, un petit poble a 16 quilòmetres de Banyoles que en pocs dies s'ha trobat amb diversos arbres talats amb la intenció, com deien, que caiguin damunt del poble. Però atenció...
Bueno, damunt del que dèiem...
d'instal·lacions
municipals.
Sí, sí.
Sí,
sí. Són 8 arbres, eh?
Però l'Ajuntament denuncia que hi ha un modus operandi perquè els arbres quedin mig talats i no només caiguin damunt d'equipaments municipals, sinó que puguin caure damunt de qualsevol persona que passi per sota de l'arbre, perquè l'arbre queda mig tocat, perquè queda mig talat per la serra, i llavors aquell arbre vés a saber on va parar. Imagineu-vos viure en un poble on no saps si et cau o no et cau un arbre. Hem penjat al Twitter del programa el tipus d'arbres que estan caient. Són arbres gruixuts.
Quin interès hi pot haver?
És una molt bona pregunta.
Sí, és que realment...
És una història increïble.
Quan ho he escoltat aquest matí m'he quedat perplexa que, a més, tallin l'arbre i que el deixin allà...
Que el deixin mig tallat.
Sí, sí, per veure on cau.
Per veure on cau i per veure qui perjudica. El tema, en fi, té molt recorregut. Aquest matí he pogut parlar amb un veí de Vilademuls que m'ha demanat que no donés el seu nom perquè es volia mantenir l'anonimat, que m'ha admès que això està causant molta preocupació al poble.
Preocupació n'hi ha d'haver, perquè esclar que n'hi ha d'haver. No és normal que algun individu es dediqui a anar a arbres per les zones i nada menys en la zona d'immobiliari urbà. No és el seu. El seu és mirar si se li trapa, si se li trapa, i si se li trapa, després es pot dir alguna cosa. Però
perquè
si
jo tinc una pregunta, això que es talla amb la serra elèctrica, no se senten, o sigui, no és fàcil de trobar algú que està tallant un arbre amb una serra?
Si és una serra elèctrica, el tipus de serra elèctrica que jo m'ha sabut acudir aquí al meu cap, són unes que van amb bateria, i no se senten, i no ho sents. El que jo no soc per ningú, però en aquí... ha de ser algú de per aquí. Doncs no, els proveïdors que venen aquest tipus de materials i a veure qui de la zona pot haver comprat una serra elèctrica d'aquestes i es podria, seria una cosa que suposo que algú ja ho està treballant sobre aquest assumpte. No, amb el que ho ha fet, i jo diria que és una persona sola, sap el que deu fer, el que deu fer. Suposo que deu saber el que fa.
Perquè
aquí, ara, què vol... Què vol donar a entendre? No ho sé. Encara no. Ningú sap què vol donar a entendre.
Per què creu que és una persona sola?
Jo diria que sí. Jo estaria que és una persona sola.
Un lloc solitari.
No sabem més coses. I continua planejant la pregunta que es feia la Marta i la pregunta que es feia aquest veí. Per què? Quina és la intenció de la situació realment estranyíssima que estem explicant? A aquesta hora podem saludar l'alcalde de Vilademuls, que és l'Àlex Tarés. Alcalde Tarés, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns. A veure, expliqui'ns i situï'ns una miqueta de Vilademuls. Quants veïns són? Crec que té molta extensió, no?
Bueno, Vilademuls és un municipi de 62 quilòmetres quadrats que està composat per 12 pobles i 4 veïnats. Som uns 832 veïns i la densitat de població són 14 habitants per quilòmetre quadrat.
I el fet de tenir aquesta extensió fa més difícil de saber què és el que està passant o ho tenen hores d'ara ja més controlat?
No, no. El fet de tenir aquesta extensió fa impossible pràcticament tot. Perquè, com es pot imaginar, l'extensió i els recursos econòmics impedeixen que puguis fer moltes coses. Però perquè si em permet, he sentit que parlàveu d'una serra elèctrica.
Sí, almenys és una de les teories que hi ha damunt de la taula, alcalde.
Bueno, o una motoserra de gasolina, o sigui... una de les coses que té viure a pagès és que motoserres se'n senten moltes al llarg del dia. Perquè la gent fa talls de la llenya grossa per fer-la petita i ficar-la al llarg de foc, etc.
Clar, nosaltres llavors, que som de ciutat, clar, nosaltres dèiem, home, si hi ha una serra elèctrica o un soroll molt fort, doncs poden anar a virar, no?, si algú està tallant algun arbre que caigui damunt del poble.
Sí, clar, però primer de tot, les instal·lacions que han atacat no estan en el poble, sinó que estan enmig de la massa forestal. Perquè el cementiri està a un quilòmetre del poble de Vilademuls, perquè el dipòsit de Sant Martí està dalt un turó. Llavors, i sorolls de motosserra, doncs és que tothom l'està fent servir.
Vostè
tot el dia se'n senten.
Vostè parla d'atac.
Jo entenc que sí. O sigui, quan algú intenta tirar un arbre d'un diàmetre d'uns 70 centímetres contra un dipòsit de l'aigua, això és un intent de sabotatge claríssim. L'altra cosa és quan algú, com ens ha fet en dues setmanes diferents, ens tira arbres a dins del cementiri. Que això sí que ja no té una lògica, perquè no té raó de ser aquest perjudici. Al fi i al cap, el cementiri està ple de pobra gent morta i no té cap sentit, no? Però, en canvi, intentar sabotejar un dipòsit de l'aigua, i que és un dels dipòsits principals del municipi, doncs, òbviament, té una voluntat de provocar un sabotatge.
Clar, la pregunta li trasllado, ara entrem en més detalls, però quina seria la intenció? És a dir, és una bretolada per una bretolada, o és un atac o una protesta, o no ho sé, per on estan navegant, alcalde?
Bueno, la veritat és que m'agradaria saber-ho, perquè seria molt més fàcil acotar qui pot ser. Òbviament, a mi em sembla que és una acció d'una persona que no està bé, que no té el seny ben complert, però fins que no se l'atrapi o es pugui demostrar, no pots opinar.
Té alguna sospita?
Bueno, podríem tenir-la, però si no tens proves no pots dir res.
Alcalde, què se li pot dir a la gent de Vilademuls, com aquest veí que amb el que estàvem parlant, esclar, amb l'angoixa de circular per allà i que tens un arbre mig tocat que et pot caure al damunt?
Bueno, amb el vent que fa, si fa el que ha estat fent fins ara, que talla els arbres per no acabar de tallar del tot per provocar el vent, doncs ja deuen haver baixat tots. Però, òbviament, el problema és que aquesta conducta pues, sigui en reincident i que anem situant-nos en aquesta situació, no? De risc per la seguretat de les persones.
Perquè vostè...
Digui. No, perquè per això Mossos d'Esquadra han augmentat el patrullatge, el nostre agutzil també ha estat tot el dia pendent, però, clar, és com trobar una agulla en un paller a 62 quilòmetres quadrats.
Perquè ho entenguem? Perquè, clar, això ho ha de fer algú que tingui una bona tècnica. És a dir, a banda dels arbres que hi han caigut, vostès han trobat altres arbres que es tallen de manera que no cauen, és a dir, que semblen rígids, però que amb una mica de vent llavors cauen. Això és una tècnica especial? És fàcil de fer per la gent que hi entén? O com ho hem d'explicar?
Bueno, tallar un arbre no és mai una ciència exacta, Però quan tu talles un arbre, tu pots agafar i pots dirigir més o menys cap a on vols que caigui l'arbre, perquè segons com facis els talls, la patent que et donis, o si fas el que es diu una xíndria, que és un tall a la part d'on vols que caigui, i després talles per darrere, perquè l'arbre no tingui base i caigui cap allà, tu pots dirigir l'arbre. L'altra manera, el que aquest senyor ha fet és fer això i deixar-lo a punt d'acabar-se de tallar, però deixar-ne un mínim marge de fusta perquè l'arbre s'aguanti precàriament. Llavors, si ve un cop de vent o alguna cosa, però llavors aquest arbre acaba caient.
És evident que no només hi ha un risc per les infraestructures, sinó que és un evident risc també per les persones. Però a l'alcaldia, vostès han tingut recentment algun problema, alguna qüestió legal, algun enfrontament que ens pugui fer pensar que hi ha un individu concret aquí al darrere?
La veritat és que no.
Hi ha un oient alcalde, Xavier Vila, que ens diu que a l'Ajuntament o al municipi de Sant Joan les Fonts va passar una cosa similar fa un temps, perquè van fer caure un arbre sobre un monestir romànic. Ell diu que està relativament a prop de Vilademuls, he estat mirant, està uns 40 minuts en cotxe, i el que va passar va ser que van talar un arbre a la plaça del monestir i això va caure al damunt del porxo del monestir fent-lo malbé. No sé si han parlat amb altres alcaldes de la zona per saber si han tingut problemes similars o no.
No n'hem parlat pas amb cap altre alcalde, però la sensació és que tallar un arbre, tallar-lo malament i que caigui sobre una infraestructura o sobre alguna cosa pot passar. Però quan és tall repetitiu i amb setmanes diferents i tall ben dirigit, Un arbre podria ser un accident. Set, no.
Set arbres, per tant, ens confirma ella?
Sí, sí.
Amb quina dotació? Ens parlava abans d'una dotació de Mossos...
I una Godzilla.
De qui estem parlant? Quanta gent hi ha investigant aquest cas, alcalde?
Bueno, en aquest cas, nosaltres no tenim policia local perquè no tenim capacitat econòmica per tenir-ne i comptem amb la dotació de la comissaria de Banyoles, que pobres tenen molt bona voluntat i són molt eficients, però clar, òbviament... Si tenen 4 cotxes patrulla per tota la comarca, doncs venir els 4 aquí a Vilademurs és impossible. I a més és que en 4 tampoc ho cobririen pas.
Vostè, alcalde, tinc entès que volia fer una crida, no? A la gent, a la població?
Sí, nosaltres el que estem demanant als veïns és que si veuen alguna conducta sospitosa per part d'algú o veuen algú que va amb un xerrac amunt i avall i que no està en els boscos de casa seu, doncs que ens avisin.
Doncs queda feta la crida, alcalde, moltíssima sort. I compte.
Sí, n'hem de tenir perquè és que és realment perillós, eh?
Alcalde, gràcies.
A vostè, moltes gràcies.
Adéu-siau. Àlex Tarés, que és l'alcalde de Vilademuls. Una història que mai se'ns hagués acudit que podia arribar a passar.
Jo no vull dir res, però si us hi fixeu...
Digue-li.
Tant el veí com el senyor alcalde, que... quan els has fet la pregunta clave, vostès saben qui podria ser, han fet com una pausa dramàtica. Volguem dir...
El veí i l'alcalde...
saben qui és, però...
han fet, com vostè diu, una pausa i no han volgut dir res més.
No han volgut dir res més, perquè, clar, sense les proves, no, això té raó el senyor alcalde. Però, és clar, però estic convençut que saben qui és.
De fet, jo li diria que entre els veïns del poble...
ja ho saben.
Hi ha algunes sospites.
Clar.
Hi ha algun rumor de cap a on hauria d'enfocar aquesta investigació.
Home.
I, evidentment, hi ha preocupació. Preocupació.
Les 5 de la tarda, vés a saber si això ho podria...